Les dues en punt, encetem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Els que vam estar, per exemple, el José Rico Pérez aquesta temporada vam tornar d'Alacant amb una sensació segurament molt similar a la qual segur molts de vosaltres vau viure també ahir a la nova Creu Alta contra el Nàstic de Tarragona. No només per tenir un gran en hores baixes al davant, no pel fet de destituir el tècnic rival després d'una desfeta, ni tan sols per ser un 2-0 en favor del Sabadell en tots dos casos, sinó per la sensació de ser un partit molt complet, molt rodó dels arlequinats, encarrilant el triomf primer i sabent jugar després amb els tempos de l'enfrontament, dominant gairebé en tot moment la sensació, el joc, el partit i no permetent al rival gairebé res. A sobre, quan això passa, tens una xarxa de seguretat que es diu Ian Mackay i que està quallant també una temporada espectacular. En definitiva, tot fa d'aquest Sabadell un equip molt fiable, un equip que ha convertit en habitual guanyar i fer-ho amb aquesta sensació, potser no de facilitat, però sí de superioritat envers el rival. Ha passat ja unes quantes vegades últimament, especialment a casa, on els sabadellencs ja acumulen 3 triomfs seguits. I tindrem temps d'analitzar durant el programa d'avui les moltíssimes dades que hi ha sobre la taula. Però l'escenari és, si més no, il·lusionant. Ja hi ha més d'un partit de marge sobre el 5è classificat en un Sabadell que ha guanyat més de la meitat dels partits que ha jugat aquesta temporada. Qui ens ho havia de dir fa tot just uns mesos?
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Roger Benet, quan vulguis.
Comenta la recepció.
Analitzarem aquest gran moment del centre d'esports. També passarem per Tarragona per saber com s'ha viscut, atenció, l'arribada de Toni Saligrat per substituir a Xavi Bartolo. També per Can Uriac, amb el retorn al triomf del Sabadell Nord, celebrarem la salvació del cercle sabadellès, el triomf de l'Estrelpul contra el CNB, o l'OAR recuperant sensacions a la Primera Nacional.
I fora de l'hotel?
Stefanos Tsitsipas ha guanyat la Copa de Mestres de Tenis. A la final disputada a Londres, el grec s'ha imposat en el tiebreak del tercer set a l'austríac Thiem. Avui, per cert, arrenca la reformada Copa Davis. Durant una setmana es disputarà a Madrid el nou format de la competició, que inclou 6 grups de 3 seleccions, així per començar. La Liga Iberdrola ha quedat aturada aquest cap de setmana per la vaga indefinida convocada al futbol femení. Els 16 equips d'elit s'han plantat per reclamar un conveni que millori les condicions de les futbolistes. Avui, sindicats i patronal tornen a reunir-se intentant desbloquejar la situació. I la selecció espanyola de futbol tanca avui la classificació per l'Eurocopa del 2020. Amb el bitllet a la butxaca des de fa setmanes, l'equip de Robert Moreno s'enfronta a Romania a partir de 8:45 del vespre. Avui es juguen 7 partits classificatoris més, segurament el més destacat per transcendència, l'Irlanda-Dinamarca, amb els dos combinats jugant-se al passi. I Carlos Sainz ha pujat per primer cop al podi d'una cursa de Fórmula 1. Va ser ahir a Interlagos gràcies a la penalització amb la qual va ser sancionat Lewis Hamilton, que havia acabat per davant del madrileny. Un McLaren com el de Sainz no acabava entre els tres primers des del Gran Premi d'Austràlia del 2014. Per davant d'ell, Max Verstappen, que va endur-se el triomf, i Pierre Gasly, que va ser segon. I encara en motor, Àlex Márquez compartirà equip amb el seu germà Marc la temporada vinent a Honda.
I a les xarxes socials.
El capità del Sabadell, Àngel Martínez, absent ahir per molèsties, ha penjat la fotografia del grup celebrant el triomf ahir al vestidor de la nova Creu Alta, adjuntant el següent text. Gaudim molt d'aquest camí amb la meva gent. Costa molt guanyar, però per això hem de valorar el que està fent aquest equip i, tot i que continuarem treballant amb tota la humilitat i il·lusió, també toca celebrar orgull i honor.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a les 4 de la tarda, Lliga de Djibouti, l'Arta rep el Dikil.
Avui celebra el seu aniversari
una atleta boliviana resident des de fa la tira d'anys aquí a Sabadell. Avui bufa espelmes Janet Becerra.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com gairebé cada dilluns, qui va ser el millor arlequinat de l'últim partit d'aquest 2-0 contra el Nàstic. A més, avui la cosa està prou igualadeta. Teniu temps per votar a Twitter fins les 3 de la tarda amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Ha començat el partit, primera pilotada llarga que busca el conjunt de la ciutat imperial. Mira a doblar-lo Adri Cuevas, encara Oscar Rubio arriba a la frontal, prova el xut per volar Bernabé per evitar que aquesta anés dins. Es queda sol Pereira, quina amada ahir amb Macai, la segona de Pereira fora, ha volgut picar-li ahir amb Macai, que ja anava a terra i encara, i això, ha tingut temps de treure la mà. A dintre, la bona acció per Néstor, gol, gol, gol. Passada al llarg, s'habilita sol Edgar, amb el retrovisor diu, té, que vens per aquí, tot el passadís per ell, i el de Castelló no s'ho pensa, amb l'exterior evitant la sortida de Bernabé, marca el Sabadell, marca Néstor Querol, en un minut d'ahir amb Macai, a Néstor 26 i mig, Sabadell 1 Nàstic 0.
A veure, l'1 contra 1 va molt sol, va per terra, diu l'àrbitre que no hi ha hagut falta. Doncs sí, mira, l'ha acabat rascant aquí l'ex del Celta B. Falta boníssima pel centre d'esport Sabadell, l'ha acabat provocant i mira que anava sol el petitó. Al costat de la pilota també, pel que pugui ser, Adri Cuevas. Metre i mig dins l'àrea. Assenyala l'àrbitre que ja es pot fer el llançament. Agafa embranzida finalment, és Edgar amb l'esquerra.
Meitat, goles d'Edgar Hernández, Sabadell 2, Nàstic 0. Descans a l'estadi, descans al temple, gairebé, millor és impossible.
Vinga, som-hi, que està a punt de començar el segon temps, amb doble canvi, Sergi, a les files del Nàstic. Si no ens ha fallat la vista, han marxat dos homes d'atac, com són Ferran Gina i sobretot Jonathan Pereira, i han entrat, com comentaves tu, Abraham i Pol Ballesteros.
Així és. Arriba a la segona línia, buscant aquest punt de velocitat, Abraham dins l'àrea, prova el xut! Creuat el xut d'Abraham. Encara conduint aquí el de Jerez, amb el retrovisor, habilita un altre com Néstor Querol, amenaça la central, línia fort, la central, perdonat Oscar Rubio. Equador de la segona, 22 minuts i mig, 2-0. Ataca el Nàstic, des de l'esquerra la centrada, refusa amb el cap Pajarero, cau del cel, quina mà de Macalla baix. Adri Cuevas perseguit per dos, encara Adri Cuevas, atropella fins i tot un company per arribar a controlar aquesta pilota a línia a fons, la posa al primer pal, ha provat Boris amb l'esperó, queden 5 segons i això s'ha acabat. Mira, hi diu l'àrbitre que s'ha acabat. Final del partit! S'acaba aquest Sabadell Nàstic. S'acaba amb aquesta nova victòria del Centre d'Esports Sabadell.
Per sobre de les dues, el resum de la victòria d'ahir 2-0 contra el Nàstic de Tarragona, amb aquestes dianes de Néstor, que era el primer, d'Edgar Hernández, després els mateixos golejadors justament que una setmana abans a Andorra. En aquella ocasió va servir també per posar-se dos gols per sobre, però malauradament van volar dos punts de Prada de Moles. Ahir, en canvi, el partit va ser ben rodonet del Centre d'Esports, també, per què no dir-ho, contra un Nàstic realment molt tocat. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Agafa aire, agafa aire, que hem de comentar
estàvem aquí.
Moltes coses. Clar, al final hi ha moltes dades. Avui repassava xifres. Dues derrotes en 13 jornades. 4 punts per sobre del cinquè. És a dir, 4 punts és un partit de marge ja sobre el primer, que no fa playoff. Només 9 gols en contra en 13 jornades. 270 minuts sense anar per darrere en el marcador, que és l'únic equip del grup 3 de segona B que porta tants minuts sense anar perdent en un partit. Hidalgo, per exemple, la setmana passada fèiem el càlcul de la primera volta. Són 20 partits ja entrenats al Sabadell, 37 punts de 60 i 14 de distància sobre el Nàstic, que és una animalada. 14 punts en 13 jornades, és a dir, que li has tret gairebé més d'un punt per jornada al conjunt tarragoní. De totes aquestes dades, si t'has de quedar amb alguna, què destacaries més?
Doncs mira, clarament em quedo amb dues. La primera, la més important per mi, ja que estem defensant aquestes posicions de privilegi, que tinguis un partit de marge, o una mica més d'un partit de marge respecte als perseguidors. Insistim, 13 jornades, queda molt, això segur que, malauradament, ha de canviar encara molt, i entrarem i sortirem. Torno a dir el que vam dir ara fa unes quantes setmanes ja, Adri. Tant de bo que no fos així i que el Sabadell ja sigui capaç de mantenir-se en aquesta zona de privilegi fins al final. Però l'evidència o la realitat em diu que segurament algun sotrac també patirà aquest equip. Però per sobre de tot això, i per la part que ens toca o que em toca a títol molt individual, 270 minuts has dit, sense que haguem de dir el tocarà remuntar.
Correcte.
Déu-n'hi-do, qui ens ho havia de dir?
De fet, ho vas dir una mica més abans, perquè és des de l'últim moment en el qual Sabadell anava per darrere en el marcador, que va ser el Johan Cruyff en el minut 90 i escaig quan va acabar l'enfrontament.
Doncs imagina't, més de 270 minuts sense haver de dir aquella frase tan manida que fins i tot provoca...
T'ho estan posant fàcil aquesta temporada.
Sí, no?
Només 9 gols en contra.
Però provoca fins i tot aquell punt irònic entre la gent de no diguis, no digueu, tant de bo, pues mira, que sàpiga la gent que ja portem aquests 300 minuts
escats,
sense haver de sentir aquesta mítica frase ja de les transmis.
Com som patidors de mena, ja veuràs tu com aquesta setmana encara et tocarà dir-la només començar el partit, tant de bo que no, clar, unes xifres que són realment molt, molt bones, i sobretot en un tram de competició que en l'últim mes... doncs ha jugat contra el Barça B, ha jugat contra l'Andorra, ha jugat contra el Nàstic de Tarragona, en teoria rivals que havien d'estar a la part alta de la classificació. Potser té fins i tot un plus de valor el que està fent el Sabadell en aquest tram.
Sí, home, a veure, té el plus de què ho estàs fent, més enllà que siguin els rivals, però evidentment, com dius, si a sobre alguns d'aquests rivals teòricament gallets de la categoria, d'aquests equips que tu en una travessa hipotètica a principi de temporada, abans d'arrencar la temporada a l'estiu, haguessis situat a la zona noble, doncs home, té molta més importància. Ja vas aconseguir una fita històrica, perquè ho era estadísticament històrica, de guanyar l'Hèrcules al José Rico Pérez, fet que no s'havia donat mai encara en tota la història dels enfrontaments, i ahir vas guanyar, afegiria, amb solvència, un altre dels equips grans d'aquesta categoria, que no estan funcionant, que no acaben d'arrencar, que els està costant molt agafar-li el pols a la temporada 2019-2020, que han agafat el relleu del Club Deportivo Castellón de la temporada passada, el que vulguem, però al final clar que té molta importància, i només et faltaria d'aquests equips de la part alta, doncs home, haver guanyat el Castellón o no haver perdut amb el Castellón a la primera jornada de Lliga, no sé què passaria ara, aquí ho deixo, no haver pogut guanyar mal el Barça i no saber encara què passarà contra Villarreal o Lleida Esportiu, per citar-ne algun d'aquests equips de la part més noble de la classificació.
De fet, he llançat 5 o 6 estadístiques, però n'hi hauria moltes més, Per exemple, el Sabadell no perd a casa des del mes d'agost i porta 3 victòries consecutives a la nova Creu Alta i a més amb molta solvència.
Li va costar, Recordem que a l'equip li va costar enganxar-se als partits a casa.
Sí, van encadenar la derrota a Castelló amb l'empat contra el València Mestalla, que gairebé van estavellar-te contra un mur.
Sí, i després treus el partit de l'Olot i pel mig aquell Mestalla, no? És a dir, clar, tens aquests dos, tres ensopegades en qüestió dels primers 4 partits,
sí,
a casa.
Salves la nocia del tram inicial.
Que et generava, com a mínim, algun neguit, no? Veies que l'equip fora de casa, i encara avui, és prou solvent i més que competitiu, perquè els números són molt, 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 molt dignes, molt dignes, i més sent el Sabadell històricament amb problemes a domicili, i potser faltava trobar-li aquesta tecla, no?, a casa. El que és una realitat és que ara ja des del dia de l'Olot no ens en recordem del que és que el Sabadell se li escapin punts aquí a l'estadi. Per tant, al final estàs tirant partits endavant i els dos últims, per citar-ne només els de casa, Adri, sense haver encaixat tampoc. Per tant, dades a tenir molt, molt, molt en compte.
Mig minut i un quart de 3 de la tarda, i a tot això, Antoni Hidalgo, què en pensa d'aquesta bona situació a la taula i també en quant al joc del seu equip?
Hem parlat també d'això, de ser molt sòlids. Passi el que passi, hi ha moments... avui el partit sembla més fàcil del que després ha sigut, perquè fins al minut 22 érem totalment superiors al Nàstic, però el Nàstic ha tingut la més clara. Bueno, i això és la segona B. Petit, no, jo crec que han tingut una ocasió que li han atret de baix. Bueno, està clar que també has de, el que passa a la primera passa a la, té conseqüències a la segona. Intentem potenciar les nostres virtuts, intentar minimitzar els punts forts del rival. Jo crec que hem fet una primera part molt completa. Continuem sent forts a casa, és molt important aquesta dinàmica a casa i bueno, jo crec que molt content pel partit, sí. Tot l'equip, jo crec que està en un moment de que creu molt en el que fem. El que surt de la banqueta també es deixa la vida. Bueno, és molt important aquestes situacions perquè també hi ha jugadors que no juguen i bueno, això fa que el grup estigui molt endollat i creixi molt, no? Jo et digo, és la setmana que ve anar al camp de l'Ebro, competir i només mirem això. Nosaltres sabem lo difícil que és guanyar en aquesta categoria, estem en un moment bo i bueno, això s'ha d'aprofitar, no?
S'ha d'aprofitar. El camp de l'Ebro, el Pedro Sancho, no serà ja l'Almozara, encara que, Sergi, aprofito ja aquí per atracar-te en directe. Hi haurà esmorzar, no?, a l'Almozara. Podrem sortir abans, no?
Si ens obren el bar, sí. De moment tenim aparaulat que el bar continua en funcionament i que obre habitualment.
Ara hem de fer una trucadeta aquesta tarda.
No, hem d'acabar de confirmar aquesta setmana que aquest diumenge, vés a saber, igual la Federació Aragonesa, pel que sigui, atura la competició tot el cap de setmana a nivell futbol base, perquè recordem que l'Ebro, el primer equip, no juga a casa, no juga a casa seva, però evidentment la instal·lació de l'Almozara continua en funcionament i allà juguen tots els equips, fins i tot el juvenil de Divisió d'Honor. Que déu-n'hi-do, és veritat que està en zona de descens, però que...
Sí, vam coincidir a la Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, que jugava al camp principal de la ciutat esportiva mentre el Sabadell jugava al Johan Cruyff, i des d'allà dalt veiem com
se'n anaven caient. Se'n van una bona tova, no sí. Tant com l'estadi en Casablanca, que ahir se'n van dur 8 d'allà també. Per tant, déu-n'hi-do als equips aragones. Però
el
bar continua en marxa.
Parlava del tema perquè el Sabadell avui ha anunciat que organitza un autocar, 30 euros pels aficionats que vulguin anar no a l'Almozara, sinó al Pedro Sancho, a aquestes instal·lacions de la Federació Aragonesa, camp ample, per cert, de gespa artificial, on jugarà aquest Club Deportivo Ebro Centre d'Esport Sabadell diumenge al matí, duel entre arlequinats. I per recuperar una mica el que deia ara Antonio Hidalgo, que deia, home, patir, tampoc es va patir tant ahir en un partit que estava molt controlat. Jo deia tant al cafè de la ràdio aquest matí com ara fa un moment en començar el programa que la sensació que em transmet el Sabadell és que s'ha acostumat a, primer, a guanyar. Allò que es diu sempre de, és important que l'equip per rutina sàpiga que els partits se li posen de cara i els sap matar, però també fer-ho amb superioritat, amb solvència, partits molt rodons, partits que pràcticament dius, el rival m'ha generat una, dues ocasions, jo he estat molt més dominador de la possessió, dels tempos de partit, que ahir, per exemple, ho parlàvem amb Bernal, que ara de seguida l'escoltem, i ell deia, és que potser amb 2-0 no cal tampoc trencar el partit amb anades i vingudes, que és el que li interessa al Nàstic, i per això el Sabadell no està tirant tantes contres, sinó que està sabent pausar el partit, portar-lo al seu terreny. Al final és això, no? Un Sabadell que sap portar els partits allà on més li interessa.
Sí, com a espectador segurament la gent ahir va trobar a faltar això, no? Que tirés l'equip endavant, que es tornés una mica més boig i que anés a rematar-ho. Va tenir ocasió. Com a mínim recordo una de molt clara d'Òscar Rubio, que podia haver estat tranquil·lament al 3-0 i aquí s'hagués acabat el partit, perquè més estem parlant gairebé del principi de la segona meitat. I en canvi el Sabadell ahir, a diferència d'altres partits que han embogit, per dir-ho així, i que s'han pogut rematar fins i tot en alguna ocasió, pensem ara en el dia de l'Espanyol o el dia de l'Hércules a domicili, no? Que partits que s'han pogut resoldre a la contra, ahir va optar per estar tranquil i per impossibilitat que et generessin ocasions. De fet, tot això que estem parlant de que la segona meitat no va ser tan rodona del conjunt arlequinat o no tan vistosa, al final acabes tenint dos ensurts. Un xut llunyà que resolve en aquest cas ja Macalla baix, i una ocasió d'1 contra 1 de Pol Ballesteros que es cola pel mig de la defensa i que també s'acaba trobant en aquest cas amb el porter gallec que li avorta la primera oportunitat i a partir d'aquí ja no sap com resoldre l'exjugador arlequinat. Són dos ensurts que si tens en compte
que davant tens el Nàstic de Tarragona, per molt tocat que arribés ahir, com es va demostrar també, al final és un bagatge que pots donar per molt normal en una categoria tan igualada o en un grup tan igualat com el grup 3 de la segona B.
L'he citat ara, l'he esmentat, anem a escoltar-lo també. Ahir analista el Sabadell en joc, exdavanter del Sabadell, la temporada passada director esportiu del Nàstic de Tarragona, Arnal Llibert Conde, i el seu anàlisi del que va ser aquest 2-0 contra el Nàstic.
L'anàlisi del partit.
La veritat és que un partit complet, el mateix que dèiem a la mitja part, no? Un Sabadell molt seriós, sapiguent el que ha de fer en cada moment, jugant molt bé en cada una de les situacions, en cada una de les zones del camp. Tots els jugadors crec que han estat a un molt bon nivell i sobretot jugant a futbol amb molta naturalitat. Al final això, no? El convenciment, el saber el que has de fer en cada moment i donar-li naturalitat fa que al final tinguis molta més seguretat en el que fas, no? Més enllà de que guanyis o perdis, crec que no se li pot retreure res amb aquest Sabadell en quant a joc, no? I això és molt de valorar i molt de... sé que em faig repetitiu, però crec que estem davant d'un molt bon entrenador.
Va insistir molt en aquesta idea Arnal ahir. Clar, aquí quan s'utilitza la paraula confiança, a vegades és confiança en que t'estan sortint bé les coses i tu, com que vas una mica embalat, doncs t'acaben sortint les coses, no? Ell parlava de confiança del vestidor a la idea de joc proposada pel cos tècnic, o sigui, al cap i a la fi, de creença, de creure en el que planteja Hidalgo.
Sí, venia per aquí la reflexió i a més és una evidència, no? El que més destaca la gent que no veu cada setmana al Centre d'Esport Sabadell i el veu de tant en tant és com ha crescut aquest equip de les 6, 7, 8 últimes jornades quan Antoni Hidalgo agafa l'equip la temporada passada, i com aquesta idea que aterra amb urgències, amb moltes necessitats, sense marge de maniobra, sense marge d'error al final de la lliga passada, perquè llavors la classificació era una obligació que t'apretava jornada rere jornada, com fins i tot en aquell moment i amb tota la tranquil·litat de tot un estiu per endavant has aconseguit traslladar-ho i fer-t'ho tu com a marca, no? Fins i tot quan l'equip ha de canviar de sistema, quan l'equip s'ha d'adaptar, doncs el que dèiem ara, no? A jugar, a embogir o a frenar, a dominar o a deixar-te fins i tot dominar sentint-te tranquil. Com creus en tot moment, en tot allò que et pugui estar marcant l'entrenador?
Acabem amb l'abecedari, just abans d'escoltar avui un extrem i l'altre, no parlo de banda, sinó d'una punta del camp i de l'altra, de la porteria a la figura del davanter centre, i amb Macay i Edgar Hernández. De seguida els escoltem, però abans a veure quines lletres ha triat avui el Pau Vituri en el seu particular abecedari.
L'abecedari arlequinat.
D'assignatura pendent, la que tenien els dos golejadors d'ahir, els mateixos, per cert, que Prada de Moles, a la nova Creu Alta. Néstor Querol feia 9 mesos clavats que no marcava el temple. L'últim gol l'havia fet el 17 de febrer en un empat contra el Villarreal B. Edgar, per la seva part, havia mullat a Bunyol dos cops, a Alcoi, a Llagostera i a Andorra, però a casa encara no. El seu golaç de falta és el primer en Lliga des de l'única diana que va marcar en la seva primera etapa com a arlequinat contra el Betis. D'estat anímic, no ens cansarem de dir que moltes vegades a segona B la moneda surt cara o creu en funció d'1, tenir jugadors diferencials, i 2, la confiança d'un equip, més enllà del treball de l'entrenador. Ahir, amb 0-0 i amb un Sabadell dominant, Jonathan Pereira va tenir a les seves botes el 0-1. Un dia més, Ian Macay es va posar la capa de superheroi. Acte seguit, passada en llarg d'Adri Cuevas, control d'Edgar i assistència perquè Néstor fes l'1-0. El moment del Centre d'Esports és dolç. El del Nàstic ahir era ben contraposat. I també d'exarlequinats. Dia de retrobaments ahir a la nova Creu Alta amb tres joves futbolistes. Viti, Víctor Martínez, va jugar els seus primers minuts des del 22 de setembre. L'heroi d'Olot, Pol Ballesteros, va sortir al descans per intentar donar velocitat a l'atac del Nàstic, i Sergio Montero va repetir una imatge que malauradament ja havíem vist en el passat, és a dir, escalfar, escalfar i més escalfar per acabar la banqueta. De propícia, la 13a jornada segueix deixant el Sabadell en tercera posició, però en un panorama ben diferent. La distància amb els dos primers s'ha escurçat després de l'empat del Castellón a Oriola i la derrota del Lleida Esportiu a Llagostera, i la distància amb el cinquè s'ha eixamplat després que punxessin equips com el Barça B, la Nucía o el Villarreal. El Coixí és ja d'un partit de diferència.
Molts equips es van deixar punts en aquesta jornada, el que ha favorit el que dèiem, aquesta primera escletxa petita i que s'ha de rubricar en aquest doble duel contra aragonesos. Ebro primer, Gea després aquí a la nova Creu Alta, però de moment aquest primer forat que s'ha obert a la classificació ha arribat amb el Sabadell a la part superior, a la part de, per sobre de l'escletxa oberta. Dit això, comencem avui a la porteria. Jo per mi, ho deia ahir a la retransmissió, com que gairebé ho fa sempre bé, costa de dir, no, el millor del partit ha estat Ian Mackay, però va tenir dos moments realment salvadors.
Sí, sobretot el primer per mi el més destacat, perquè els altres dos advenen ja amb el marcador a favor. És cert que eviten que el Nàstic per un moment s'ho pugui arribar a creure i pugui entrar de nou en el partit, però el que és allò que es diu de ser efectius a les dues àrees, la demostració més facent, la demostració que gairebé s'hauria de posar a les escoles de futbol al llarg d'aquesta tarda, per exemple, és el com canvia un partit en qüestió de minut i mig, des del mama que té Jonathan Pereira, que es resol perfectament i en Mackay, i no era fàcil, a com un minut després el Sabadell és capaç, llavors sí, de tenir aquest punt d'efectivitat. Ahir el gallec, com dius, està portant 13 jornades espectaculars, algunes providencials, i per mi ahir la primera acció que evita el 0-1 canvia tot el guió de l'enfrontament. L'escoltem? Som-hi.
La primera parte yo creo que fuimos superiores, hay una jugada muy peligrosa de ellos, que de Jonathan Pereira, que me encara, y luego después a partir de ahí pues nos hacemos con todo el peso del partido y nos vamos 2-0 en el descanso. Luego quizá ellos nos intentan meter atrás, tenemos ocasiones claras como la de Oscar también para irnos con más al marcador, y al final bueno, nos llevamos los tres puntos que nos siguen estando a hacer estar ahí arriba y a disfrutar.
Jo crec que el poses a narrar ahir i no perd tanta veu com en el partit, perquè estava fònic, però moltíssim. Fins i tot va demanar disculpes al principi i vam haver de preguntar-li si això era fruit d'un refredat o si era qüestió d'haver cridat com va cridar, i va dir, l'atenció, havíem de recuperar punts que havíem perdut a Andorra.
Mala combinació per això, estic d'acord que segur que va cridar moltíssim, però ahir amb la temperatura que feia a l'estadi segur que tampoc no ajuda a que la veu aguanti, però bé, com a mínim, si és per acabar-ho celebrant amb eufòria, també la podem donar
per
bona.
Jo crec que ja Mackay signaria que va fònic, però com ahir tots els enfrontaments. I al davant, com dèiem, mateixos golejadors que Andorra, va servir per sumar 3 punts i no pas un, però Néstor, Querol i Edgar, que s'estan entonant, que estan agafant aquesta dinàmica positiva en l'aspecte golejador. L'un ja porta 3 dianes, recordem, Néstor Querol va fer-ne 6 l'any passat, l'altre, Edgar, 4, és el líder ara mateix en el rànquing golejador del Centre d'Esports Sabadell, i a més amb registres curiosos, els comentava ara fa un moment el Pau Vitoria a l'abecedari, 3 gols a pilota aturada en el que portem de Lliga, 2 de falta directa, Llagostera i aquest d'ahir contra el Nàstic, i amb aquesta sensació que ja l'escoltàvem la setmana passada, després de parada de Moles, que deia, m'he de treure l'espina ja de no marcar la nova Creu Alta, i vaig decidir ho va fer.
Ha passat una setmana d'aquella crònica en ruta que vam fer des del Principat d'Andorra i ens hem d'agafar gairebé, o m'he d'agafar les mateixes paraules. Tan important és que Néstor Querol, un de les peces claus la temporada passada també en el capítol golejador, torni a ser-ho, com que ara per ara, fins que no s'acabi de recuperar el 100% Boris Garros, l'única referència, l'únic nou pur que tenies fins al moment aquesta temporada, el Edgar Hernández, també sent important. De fet, ahir sentíem i en roda de premsa Antoni Hidalgo que comentava, no, aquesta importància, que Edgar Hernández se senti estimat, se senti valorat, i que la gent, si té qualsevol mena de dubte, i tenint en compte que els davanters es mouen per moments, es mouen per ratxes que es diu, ara toca la bona. Doncs anem a aprofitar-la i anem a treure el màxim profit possible. En tots dos casos em va bé, perquè Edgar Hernández ahir no només marca, sinó que és partícip, molt partícip també de l'acció de l'1-0, que neix d'una molt bona passada d'Adri Cuevas, però d'una molt bona assistència també d'Edgar Hernández.
Les mans al cap d'algun company durant la celebració, eufòria a la banqueta, al cos tècnic, a la graderia, i precisament l'Edgar parlant d'aquesta comunió que hi va haver entre la graderia, entre l'afició i els propis jugadors.
la solidesa que buscàvem de l'any passat, que no la teníem, l'estem aconseguint amb el míster, i és molt important aquesta comunió amb l'afició, és espectacular, t'empuixen en el moment aquest que estàs patint una miqueta, perquè si pateixes aquí també a la nova Creu Alta, i molt content per seguir, ja et dic, a nivell personal creixent, i a nivell d'equip l'equip va cada vegada més amb l'ambició per davant.
I ara toca aquell punt també, Adri, de calmar-ho tot una miqueta,
Sí, però com qui no, la cosa és un terç ja de Lliga,
L'equip és tercer, només per diferència de gols. Es va quedar ahir a dos gols de poder ser segon per la baralla general respecte al Lleida Esportiu. Ha retallat distàncies no només amb els de la terra ferma, sinó, com comentaves al principi, també aprofitant l'ensopegada a Los Arcos del Club Deportivo Castellón. Per tant, jornada rodona. L'equip que ja ha mostrat les credencials i comença a creure i a fer creure a tothom que pot ser un bon any, com a mínim per il·lusionar-se, eufòria bona, positiva, fins i tot aprofitable, però amb allò del, deia el Xolo Simeone, no? Allò del partit a partit, doncs bé, per Edgar també, partit a partit.
Calma, hem de tindre calma, sí que és cert que venim d'una situació complicada l'any passat i aquesta eufòria és bona, però hem de tindre aquesta calma. Nosaltres partit rere partit sortim a guanyar, està clar, però sense mirar més enllà. Quan arribin ja març, abril, ja pensarem en les fites que tinguem que pensar.
I l'última, si em deixes, gairebé l'has presentat tu ara fa un moment. A Andorra deia, bé, sí, porto tres gols, però els tres han estat a domicili. Tinc un deute pendent, Tinc allò, l'espineta clavada, que l'estadi, encara després de sis partits, amb el d'ahir set, encara no he aconseguit marcar davant de l'afició. Doncs dir-ho i fer-ho. Gol important, el primer de la temporada a casa, i que a més va servir, com diem, per arrodonir una festa que va suposar tres puntets més.
Content per obrir la llauna aquí a la nova Creu Alta, però bueno, el més important és sempre tres punts importantíssims contra un superequip, una situació complicada que venien ells, però era molt difícil obrir el partit, i quan s'ha obert, la veritat que hem fet el segon gol, i la segona part, bueno, hem estat francament molt bé, sòlids, i que no passés molta cosa.
Doncs no va passar molta cosa, el Sabadell va sumar els 3 punts i per tant gràcies a això estem ja en una situació cada cop més privilegiada. Per cert, que també s'ha comentat molt el tema de l'assistència, 2.842 persones ahir veient el partit a l'estadi. És cert que feia fred, ja ho té això, aquesta època de l'any, i que està per sobre de la mitjana, no només d'aquesta temporada sinó en general del que acostuma a ser el terreny de joc de la nova Creu Alta. Per fer-ne una idea, i és un precedent que segurament és un pèl enganyós, perquè la temporada passada, a aquestes alçades, a la jornada 13, el Sabadell també jugava a casa, però si recorda, Sergi, era el dia aquell del gran diluvi contra el Badalona, que, vulguis o no, amb un aiguat com aquest, resta molta gent a l'estadi. Però estem parlant del doble de gent. Contra el Badalona, 1.493. Tal dia com ahir, però de fa un any, 2.842 persones contra el Nàstic. Per tant, no són els que voldríem segurament, o el que tenen a d'altres places, però tampoc està gens malament, gairebé 3.000.
No, i a més, la part bona, dintre de que són xifres que evidentment continuen estant molt per sota de la realitat, de les possibilitats reals que té el Sabadell, i que té Sabadell com a ciutat i la seva àrea d'influència per acabar de respondre a l'equip. Però la part positiva d'aquest any és que s'està consolidant aquest gruix, Ara ja comencem a donar per fet que, evidentment, no es baixen dels 2.000, i que no baixin, i que 2.500, 2.600, 2.800...
Bé, l'equip... Algun dia més de 3.000, Espanyol B.
L'equip es va mantenint en aquestes xifres, que, insisteixo, continuen estant per sota de les possibilitats reals que hi ha, però allò que diuen, no?, de pedra a pedra es fa paret, doncs allò, pedra a pedra, anem a veure si es fa una paret ben alta.
Marxo cap a Tarragona, Sergi, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Suite de bronze.
Perquè el 2-0 d'ahir a la Nova Creu Alta va comportar també, fent la lectura en clau tarragonina, la destitució d'un Xavi Bartolo que ja penjava d'un fil la setmana prèvia a aquest partit. Molts feien el símil amb la situació viscuda a Alacant, quan un altre triomf arlequinat, aquell per 0-2, va acabar amb Lluís Planagumà. En aquest cas, a més, el substitut de Bartolo és un vell conegut de l'afició arlequinada, Toni Saligrat, que torna a les banquetes 10 mesos després de la seva destitució, precisament aquí al Centre d'Esports. Tarragona Ràdio, Joan Alfons López, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, companys.
Hores mogudes, a l'entorn del Nàstic. De fet, diria que la decisió fins i tot es va prendre, no sé si a la mateixa Nova Creu Alta.
La decisió va, tenint en compte com està l'autoritat del Nàstic i la setmana que s'havia tingut, el marge i el guió estava sobre la taula, hi havia dos guions, que el Nàstic guanyés i doncs seguís Xavi Bartolo a la banqueta, i el que es va produir, que el Nàstic perdés i doncs lògicament s'acabés executant la destitució més anunciada, o la crònica de destitució més anunciada de la història recent del Nàstic, perquè el dimecres el president Josep Maria Andreu va baixar el vestidor i els va avisar els jugadors de: ei, o guanyeu o Xavi Bartolo deixarà de ser tècnic. Consumada la derrota, van citar doncs en aquest cas a Xavi Bartolo a les oficines del Nàstic al mateix vespre, es va reunir el Consell d'Administració amb el director esportiu Sergi Parés, es va analitzar la situació i es va activar doncs el pla previst d'institució, i ràpidament van ser una cosa darrere de l'altra, es va anunciar la destitució doncs al vespre d'ahir diumenge, i minuts més tard ja s'anunciava la contractació de Toni Saligrat. Per tant, tot estava doncs embargat a l'espera del que succeís doncs sobre la gesta de Nova Creu Alta.
Fa unes hores et llegia a través de Twitter, des del 2016 cap aquí: Vicente Moreno, Juan Merino, Nano, Lluís Carreras, un altre exarlequinat, Rodri, Nano, un altre exarlequinat, José Antonio Gordillo, Enrique Martín, Xavi Bartolo, Toni Saligrat, tot això en tres temporades i mitja. Clar, és que gairebé el canvi de rumb és constant.
És, doncs, a Toni Saligrat serà el desè entrenador diferent del Nàstic en 35 mesos, és a dir, a poc més d'un trimestre, doncs el Nàstic canvia d'entrenador. És una inestabilitat que no és saludable per ningú. El Nàstic té un problema, el té dins del mateix Nàstic. No tots els entrenadors són dolents, no tots els desenes i fins i tot centenars de futbolistes que han passat en els últims anys per Tarragona són tan dolents. Aquí hi ha casos de futbolistes que arriben amb un cartell o amb una temporada recent molt important i que arriben aquí i no són ni la meitat del que havien de ser. Per tant, el Nàstic el que ha de fer és una reflexió profunda. El que han de fer els membres del Consell d'Administració del Nàstic és analitzar fredament el que està succeint en els últims anys, perquè dèiem doncs 35 mesos, 10 entrenadors, no? Però és que en les últimes doncs any i pocs mesos el Nàstic ha passat del juny del 2016 a lluitar per pujar a primera divisió, ara mateix trobar-se en zona de descens directe a tercera, i en qüestió de 3 anys i pocs mesos més. Per tant, el Nàstic té un problema, l'ha d'analitzar i ha de deixar de donar cops de timó, perquè un dia d'aquests el vaixell anirà per a les roques.
Com ha caigut a Tarragona tot això, la tria de Toni Saligrat com a recanvi de Bartolo?
Doncs amb molta expectació, a l'espera doncs del que podrem conèixer segurament demà, perquè està previst que es realitzi la presentació de Toni Saligrat, però vaja, fa la sensació que el Nàstic ha fitxat un entrenador totalment diferent al que hi ha actualment, o al que hi havia actualment, no? El Nàstic de Xavi Bartolo, doncs amb una idea de joc combinatiu, amb una idea de joc atractiva que no podia desenvolupar, perquè el Nàstic doncs si la idea de Xavi Bartolo i de Sergi Pérez era jugar al futbol amb molta pilota al centre del camp, el Nàstic només té un migcampista ara d'ara, com és el cas de David de Goldar, tot i que Viti doncs va reparar i la Nova Creu Alta. Fa la pinta que el Nàstic ha decidit posar mà dura dins del vestidor. El Nàstic té un problema en defensa que no para d'encaixar gols. Fa la pinta que l'ideal és una persona seriosa dins del vestidor que exploti els jugadors, que sigui capaç de deixar la porteria a zero, i el perfil amb més contrast, amb més arguments, amb més play-offs disputats era el de Toni Saligrat. Veurem si el canvi d'entrenador sorgeix efecte, perquè el mateix Javi Bonilla, un dels capitans de l'equip ahir a la Nova Creu Alta, ja deia que això és un problema dels jugadors, exclusivament dels jugadors, que ja podia venir el millor entrenador del món, que si els jugadors no despertaven, el Nàstic seguiria de malament en pitjor.
Doncs queda clar, una aposta per un tècnic amb caràcter, amant de l'ordre, i que aquí a Sabadell coneixem perfectament. Joan Alfons López, Tarragona Ràdio, ànims, perquè encara us queda feina aquesta setmana i la temporada està sent complicada. Una abraçada enorme.
Una abraçada, companys, fins ara.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Sal del Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Déu mesos entre el famós incident de Peralada i aquesta presentació de demà de Toni Saigrat com a nou entrenador del Nàstic de Tarragona. No arriba una temporada. En 10 mesos el que arriba a canviar la pel·lícula en tots els sentits, dirigint el Nàstic, Toni Saigrat al de Torrent a partir d'aquesta setmana. Canviem radicalment de qüestió, deixem la segona divisió B, anem a la primera catalana, on el Sabadell Nord ha trencat la ratxa de 5 jornades sense guanyar i ho ha fet coincidint amb l'inici d'un tram de calendari que fa baixada. No obstant això, el conjunt arlequinat va haver de treballar-se la victòria per 1-0 contra el Tona, el penúltim classificat, però que compta també la seva plantilla amb jugadors de la talla i dels calés, per què no dir-ho, d'Uri Santos, ex de l'Olot i segon màxim golejador del grup l'any passat amb el Girona B. Per tant, jugadors que tenen un perfil alt, sobretot en l'aspecte més ofensiu d'aquesta plantilla del Tona. Al final, pel tècnic Kiko Díaz, el més important era tornar al camí de la victòria.
Nos tocaba jugar nuestra liga y era el día que teníamos que puntuar sí o sí, y hemos sacado una victoria que era importante, ¿no? Porque de haber perdido ya empiezas a vivir en esa zona de abajo intranquila que luego te genera o te puede generar dudas, ¿no? Y la verdad que 5 partidos sin ganar, hoy era el día propicio pues para romper esa dinámica.
El més destacat de la primera part va ser un xut al travesser de Carlos Silva, qui per cert es perdrà per sanció la visita a Parets juntament amb David López, i un mama del Tona que va treure Lluri Granado. El porter del Sabadell Nord un dia més acabaria sent també decisiu amb les seves aturades. El partit reclamava sobretot fer mal per les bandes i abans d'arribar al minut 20 de la represa Omar Cani s'entrava per la dreta i com si fos pràcticament Òscar Rubio, perquè els arlequinats us feu a la idea, Alon Firmino entrava des de la segona línia, això sí, des de l'esquerra, per rematar de cap al segon pal. Al final del partit heu vist ja un tastet a @RadioSabadell a través de Twitter en forma de vídeo. El nostre company Pau Vituri conversava amb el lateral esquerre israelià eufòric després d'haver trencat la mala dinàmica amb el seu primer gol de la temporada. Amb l'Alon Firman, avui golejador a la victòria del Sabadell Nord contra el Tona. Alon, què tal, com estàs? Bona tarda.
Muy bien, buena tarde, estoy muy bien, muy emocionado. Un gol, estoy muy contento, una victoria, ¿qué puedo más?
Perquè a més ha estat un partit d'aquells treballat contra un rival que també ha tingut les seves oportunitats, però suposo que el més important és retrobar-se amb aquesta sensació de guanyar, no? Que feia setmanes ja que no la teníeu.
Sí, sí, 5 partidos sin ganar y esa victoria nos da alegría totalmente. Ahora vamos a cantar a tope dentro y a seguir así trabajando.
Et veig amb molta energia, però és que la veritat és que ha estat un partit que ho dèiem, no? De molta energia.
De molta energia, aguantant i tot. Sí, 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 totalment. Estic cansat, però trabajo de equipo. Eso es importante.
Si ens templem una miqueta també i analitzem ja una mica en fred el partit, era un partit que demanava això, una jugada com la de la segona part, no? Buscar una jugada per banda, una acció individual per banda i entrar a rematar el segon pal com has fet tu amb la centrada de l'Omar, no?
Totalmente, sí. El extremo de mi banda, que era Sergi hoy, ponía, estaba más el dentro y yo podía salir, me ha dicho Kiko, tú a tope, arriba. Y cada vez que podía subir, estoy arriba. Y era, esa es la jugada.
I ho deies tu ara també, primer gol de la temporada, no? Que vas arribar amb la temporada ja començada, que suposo que costa agafar-li el ritme quan l'equip ja ha començat a entrenar, etc. Però imagino que content, no? Per estar ja al 100% i marcar.
Sí, sí, claro. ¿Qué puede ser más? Victoria, yo que he dicho, victoria y gol. Falta assistència i ja està, eh?
L'això deixem per un altre dia. També, Alon, molt important, que suposo que no el descobrirem ara, però el Lluri a la primera part ha salvat un mamà, a la segona també ha tingut bones intervencions. Important, no per un defensa com tu, que tu ets lateral, el fet de tenir la garantia de tenir un porter com el Lluri al darrere.
Claro, claro, Lluri da confiança totalmente. Y está el Lluri, está el Xavi, también el Viso, los dos que están, y cada vez que están jugando, tienes confianza, sabes que está ahí. Cada vez que un falla, están ahí, siempre.
Agafem una miqueta de distància, no? També amb el perill, amb la zona baixa. Avui era un partit entre dos equips que estaven allà a la zona calenta, sí. I també és important, no? Ni que sigui agafar una mica de marge per viure més tranquils.
Claro, que ahora vienen partidos de esto, de Tona, Parets, la semana que viene, equipos de abajo, y si no ganemos, da miedo, pero estoy contento de la victoria. Ahora son 1000 puntos.
Doncs l'última que faig precisament, l'has tret tu, el nom del rival. Dèiem que el calendari fins ara era complicat, no? Perquè teníeu molts rivals de dalt. Ara toca precisament el contrari i són partits contra rivals directes. Parets la setmana que ve.
Sí, sí, sí. Ahora viene, imagino, 5 partidos con esa Parets, Agostera y todos esos partidos complicados que hay que competir mucho y ganar.
Doncs l'Alon Firman, avui golejador en aquesta victòria per 1-0 contra el Tona. Moltes felicitats, Alon, per aquest primer gol de la temporada i també, evidentment, per aquesta victòria molt important per l'equip.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por tenerme aquí hablando y todo.
per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Solidari, sedentària, adversari, milionària, fans del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, tram final de programa. El Cercle Sabadellès ha assolit la permanència un any més a l'elit del tennis masculí estatal per 8è cop de forma consecutiva. L'entitat de la carretera de Vallaterra assoleix aquesta salvació, amb la qual cosa va camí ja de la dècada a primera. Aquest cop la permanència l'avança allà els sabadellencs a València. És una informació que ens apropa al nostre estudiant en pràctiques, Kevin López.
Després d'acabar setè el campionat d'Espanya, el Cercle ha aconseguit la permanència a la promoció jugada a les instal·lacions de l'Sporting. A València, l'equip capitanejat per Bruno Barrientos va guanyar per 1-4. El marcador, això sí, no és el reflex de com va anar l'eliminatòria. Barrientos reconeix que van haver de suar de valent per mantenir-se.
De moment estan anant bé, no? I aquest any la veritat és que ha sigut l'any més dur, no? Jugàvem fora i la veritat és que jugàvem amb un gran equip, no? Que van jugar als 5 punts, a més, no? Van ser competitius en tots els partits, no? I és així, no? Com que també vam guanyar dos partits a 3-7 nosaltres, no? O sigui que va ser 4-1, però bueno, és allò, no? Que sí, que un partit cap a un altre costat tenim que fer el dobles i, bueno, i si haguessin caigut els dos, tenim que haver guanyat els dos dobles, no?
El primer punt, de fet, el va guanyar l'Sporting de València. Hi va haver remuntada. El Cercle continuarà a primera i ja seran 9 les campanyes seguides amb l'equip de la carretera de Vallaterra a l'èlit. Tot i això, el capità, Bruno Barrientos, explica que cada cop la competència és més dura.
Cada any més dura, perquè aquest any ja estava el Tarragona, que va ser una eliminatòria molt dura, i aquest any ha pujat al Montemar, que el Montemar porta 5 jugadors, bueno, 6 jugadors amb un gran nivell, no? Jo crec que cada any està més igualat tot, no? Aquest any ha quedat campió al tenis Barcelona, quan parlava jo amb el capità em deia que anava a mantenir la categoria, no? O sigui, i després queden campions d'Espanya, no?
Per aquest motiu, Barrientos ha demanat valorar com toca aquesta salvació. És la 8a seguida, però veient els recursos dels competidors directes, per molt que sigui gairebé una rutina habitual, el mèrit d'una permanència com aquesta continua sent remarcable.
Sí, pot ser molts anys més, millor, no? Però bueno, és habitual, però és molt difícil, eh? O sigui, al final, jo crec que algun any, pues, bueno, no sonarà la flauta, no? I n'haurem de baixar, no? Però la veritat és que és molt gran el que estem fent, no? La temporada que ve serà la novena temporada seguida que estarem a primera, no?
Tant és així que el capità del Cercle fins i tot ha dit que en l'actualitat el club passa pel millor moment tenístic de la seva història. El següent pas, segons Bruno Barrientos, és que la tasca que també estan fent en categories formatives es vegi reflectida a les primeres plantilles.
De l'escola estan pujant nois i noies amb molt potencial. Hem obert aquest any l'escola de competició que tenim al migdia i per la temporada que ve l'equip femení, que aquest any, bueno, hem mantingut a segona categoria, passaran a jugar les nostres alumnes de l'escola, no? Que són cadets juniors ja, no? Per tant, jo crec que estem fent uns passos perquè d'aquí uns quant temps els jugadors del primer equip, espero que tots, no sé si serà fàcil, siguin jugadors de la nostra escola, no?
Un Bruno Barrientos que defensa que la implicació que demostren els tenistes i el contacte directe que tenen amb ells des de l'entitat durant tota la temporada és el secret de l'èxit d'un cercle que per 9 anys consecutiu jugarà primera.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Minuts i 18 segons per arribar a les 3. Un esquimal, pràcticament, és el que sembla el Sergi Parc al meu costat. Com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Tens fred?
Ara no. Amb l'abric, no.
Amb l'abric, no. El campionat d'Espanya, de Gijón, que és el que vens a comentar, de piscina curta, natació, va posar ahir el punt i final amb un balanç de 14 medalles pels sabadellencs, 8 de plata i 6 de bronze. La més destacada, segurament, Sergi, un cop més, Marina García, la bracista, que es va embutxacar un total de 8 metalls en aquests campionats de natació en piscina curta, de 25, 5 de plata i 3 de bronze per García. A més, la barcelonina va obtenir l'única mínima per l'europeu de Glasgow de tots els nedadors del Club Natació Sabadell.
Sí, ho va fer amb la segona posició, la plata obtinguda als 200 braça per darrere de Jessica Vall. En el 100, en canvi, es va quedar a les portes de rebaixar la marca, també per darrere de Jessica Vall amb una altra plata, i ara cal esperar els criteris dels seleccionadors per veure si repesquen a segons quins nedadors que no han aconseguit batre el registre per l'europeu. En tot cas, amb aquestes marques i amb aquests metalls, García es mostra prou satisfeta.
Una valoració molt positiva després d'un mes de treball en altura, després tornar i competir, doncs és difícil perquè el treball és bastant general a altura i després passes a competir amb molta intensitat i és una situació bastant diferent. Però bueno, crec que l'hem afrontat el millor possible i han sortit bones marques. A l'hora de voler competir i voler aconseguir la mínima i bons resultats, doncs ha sortit.
Mínima per l'europeu de Glasgow en els 200 braça, Adri, per Marina García, però la bracista del club també ha volgut deixar clares quines són les seves prioritats. Això era un campionat de piscina curta i té el passaport, com diem, per estar a l'europeu de Glasgow, que tindrà lloc a principis de desembre, però és que queda molt poc, hi haurà molt poc de marge també, perquè uns dies després se celebra l'Amsterdam Swim Cup, que és la primera oportunitat de classificar-se per als Jocs de Tòquio, ja en piscina de 50 metres, així que cal pensar-s'ho bé si està present o renunciar a Glasgow.
Tornant d'altura i de competició, havíem de fer un plantejament de com serà el següent mes, depèn com haguessin sortit les coses en aquest campionat, no per bé o per malament, simplement perquè és difícil d'afrontar doncs això, tantes competicions i tants objectius diferents, i tenint en compte que tenim el classificatori olímpic doncs dues setmanes o una setmana després de l'europeu, doncs s'ha de fer un pensament de quins són els objectius principals i què és el que s'ha de treballar ara mateix.
Quan hem parlat amb ella, Adrià, Marina García just acaba d'aterrar a Barcelona, i així que haurem d'esperar encara uns dies per saber què decideix la brasista del club, si anar a Glasgow o esperar a competir fins a Amsterdam.
És un clàssic en el món de la natació, si apostar per la piscina curta o ja directament centrar-se en la de 50 metres en la temporada d'estiu, i més encara, com comentava ara el Sergi, sabent que el 2020 és un any olímpic i per tant que ja estem en el tram final d'aquest cicle olímpic, d'aquestes olimpiades. Més enllà de Marina García, amb la qual conversàvem avui, després d'aquests estatals de piscina de 25 a Gijón, a Astúries, també hi van haver més representants del club, Sergi, que van tenir un cert protagonisme, no?, també a Gijón.
Sí, cal dir que el Club Natació Sabadell va quedar en quarta posició pel que fa a la classificació de clubs en homes i tercer en dones. Del club també es van endur a Gijón algun metall. Apuntat-hi, perquè la llista és llarga. Carla Seco, Carla Seco, Laura Díaz, Judith Ignacio, Aina Oliván, Àlex Ramos, Àlex Castejón, Sergio De Celis, Marc Vives i Joan Casanovas, i espero que no m'hagi deixat a ningú.
Són 9, més Marina García, 10, una desena de nedadors en total.
Efectivament, cap d'ells, crec que és l'única llàstima que podríem dir, però ni tampoc Marina García es van aconseguir endur alguna hora. Al final, recordem, però, són 14 les medalles, el botí obtingut pel Club Natació Sabadell a Gijón.
Gràcies, Sergi, i abriga't, perquè si vas amb jaqueta aquí dins a l'estudi ni t'explico quan sortis al carrer.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
De fet, no marxem de les piscines encara, perquè l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo s'ha plantat quart a la Lliga Femat Masculina, només un punt del segon, gràcies a l'ajustat triomf per 5-4 contra el Natació Barcelona, un partit en el qual les defenses es van imposar als atacs amb un tempteig molt curt, però gairebé en tot moment amb el Sabadell per davant en el marcador. Això sí, no van poder despenjar el CNB en aquest electrònic, el que va provocar un final ajustat. Analitza així l'enfrontament l'entrenador de l'Estalpul, Quim Colet.
Tot el partit el vam anar dominant, vam anar davant, però clar, molt ajustat tot el partit, però la veritat és que sí, el vam dominar en aquest sentit, però bueno, sabíem la dificultat. Vull dir, el Barcelona al final va fer tercer a la Lliga regular i va jugar la final de la Lliga passada, i aquest any pues, ha millorat, crec jo, l'equip, i és un equip de Champions aquest any, que bueno, va caure a la segona fase, però un equip de Champions.
No és el primer partit d'aquesta temporada que acaba amb un marcador curt. També va passar, per exemple, el derbi a Terrassa, tot i que en aquella ocasió amb els agarencs, enduent-se el gat a l'aigua. Les xifres, això sí, indiquen que el Natació Sabadell s'ha convertit en un autèntic mur defensiu. Només el líder d'aquesta Lliga Premat, l'Atlètic Barceloneta, millora els registres al darrere del Sabadell. Ell només ha encaixat 43 gols en 7 jornades, l'equip de Colet. Per fer-nos la idea, els dos equips que té just un punt per sobre, CNB i Terrassa, n'han encaixat 52, 9 més i 66. El tècnic destaca precisament com han aconseguit fer de la solidesa, d'aquesta fortalesa al darrere, Sant Isenya del seu equip.
La consistència defensiva, que és una de les virtuts que estem tenint durant 8 jornades de campionat, però 7 que portem nosaltres, és una virtut que estem tenint i que en molt pocs moments doncs l'hem deixada, no? I en aquest sentit sí, similar, et diria que encara vam defensar molt millor aquest dissabte que no pas a Terrassa, i després vam crear també doncs, força joc d'atac, el que passa que ells també van estar força acertats, diguéssim, amb defensa, la veritat.
Ara l'equip és quart i ja té la segona plaça només un punt, perquè un Colet és especialment important el fet de marcar el terreny a casa, a Can Llong, sobretot quan arriba als directes com era aquest Barcelona. Aquest dissabte, la pròxima jornada de la Lliga Premat portarà l'Estalpul masculí a la piscina del Sant Andreu. El femení, de la seva banda, va golejar per 16-2 l'Escuela Zaragoza en un partit sense cap mena d'història, com demostra aquest marcador final. Demà, la selecció femenina tornarà a jugar aquí, a Sabadell, a Can Llong, un partit de Lliga Mundial. Superat el tràmit contra França de la setmana passada, Hongria serà el rival d'excepció de demà en aquesta segona jornada de la competició. I acabem amb handbol a la primera nacional. L'OAR Gràcia ha tornat a la rutina. Victòria a casa i forjada la segona meitat després d'una mala arrencada. Per 35-28 es van acabar imposant els verdiblancs davant del Joventut Handbol Mataró, acabant així amb la mala dinàmica en la qual havien entrat els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell. Havien estat dues derrotes seguides i, a més, inesperades en ser contra equips teòricament inferiors com el Banyoles o el Sant Esteve Sarrovires. Contra el Mataró, el principal artífex de la victòria va tornar a ser Jordi Sancho, amb 13 dianes.
Nosaltres vam repartir molt en pocs jugadors. Crec que l'Aniol també en va fer 7, el Guillem en va fer 6, el Pol 5. És a dir, pràcticament entre 4 jugadors vam fer quasi tots els gols de l'equip. Però bueno, és el que dic sempre, no? Que la resta de jugadors que també estaven, doncs, absolutament tot el mèrit d'aquests 4 que ahir vam ser, entre cometes, no? Protagonistes a nivell ofensiu, tenen exactament el mateix que nosaltres.
La tornada de gran part dels efectius, que van ser baixa la setmana passada, també va ajudar en un triomf que, com dèiem, es va consumar amb una nova remuntada. No és el primer cop que passa i aquesta vegada els graciencs van haver de capgirar el 3-8 inicial. És, com diu Sancho, l'assignatura pendent de l'OAR.
Es remunta quan es fa un canvi defensiu i posem la defensa i aconseguim remuntar. Però hi ha hagut partits que, senzillament, sense fer cap canvi, seguint amb el mateix sistema i tal, hem començat malament i a la segona part, o a partir del minut 20 de la primera part, amb el mateix sistema, la mateixa defensa, els mateixos jugadors, hem remuntat. Llavors, no sé si és un tema mental de no saber entrar als partits, un tema de concentració, no ho sé. Ens hauríem de plantejar, perquè és un problema que tenim.
Doncs aquest és el problema. L'important al final és que el Gràcia torna a sumar 2 punts. És el 5è classificat i retalla distàncies amb els llocs play-off. Aquesta jornada ens va deixar també el duel entre els 2 millors conjunts de moment del grup i fins ara col·líders invictes, un Sant Quirze Sant Martí Adrianenc, que es va saldar amb un 21-23. Per tant, els de Gerard Gómez i Cesc Borrell ara són a 4 punts dels quirzetencs.
Hotel Suís.
I, per cert, fem un últim punt. S'ha adjudicat el contracte de manteniment i de conservació de la gespa de 3 instal·lacions esportives de la ciutat. Una d'elles, la nova Creu Alta, també les pistes d'atletisme Josep Molins a la Bassa, i han anat a càrrec de Culticésped, Jardineria, Floristeria Elia pels propers 4 anys. Per tant, aquesta informació d'última hora que ens arriba. Roger, marxem. Demà a les 2, més informació, més esport aquí a l'Hotel Suís, per exemple amb Boris Garros després de reaparèixer deixant enrere la lesió, o amb Jordi Millán, l'excapità del club a la secció d'esportistes retirats amb el Sergi Garcés. També tindrem Global Bàsquet, va perdre a Burgos, o la derrota del bàsquet Pia de Déu a Ripollet. Per part del Roger Manet, una abraçada també des de l'altra banda del vidre, que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.